Mapamundi Europa, amb Marc Vidal.
Hola, bona tarda. Esperat retrobament aquesta tarda d'Ingrid Betancourt amb els seus fills a Bogotà, la capital de Colòmbia. Feia més de 6 anys que l'excandidata presidencial estava segrestada per les FARC. Avui sí que ha donat per acabat el seu malson quan ha pogut tornar a abraçar els seus fills. Les felicitacions per aquest alliberament, fruit d'una impecable operació de l'exèrcit colombià, han arribat a tot arreu. Especialment sentit ha estat aquest alliberament a França, on resideix la família de Betancourt i on s'esperen candeletes l'arribada de l'excandidata presidencial. Doncs avui sí, al Mapamundi Edició Europa dels dijous el dedicarem excepcionalment a mirar fora de la Unió Europea per analitzar el fil per randa aquesta notícia de l'alliberament de Betancourt i les reaccions que hem anat recollint arreu. També tractarem d'afers europeus, com ara de l'estratègia que ha presentat aquesta setmana la Comissió Europea per millorar les polítiques de protecció social. Parlem de qüestions com ara l'ocupació, la no discriminació o l'assistència sanitària. També parlarem de Xipre, que avui ha ratificat el Tractat de Lisboa, el mateix que va rebutjar en referèndum Irlanda i que en principi, com veieu, continua el camí de l'aprovació a la resta de països europeus. Comença aquí, doncs, el Mapamundi Edició Europa. Us convidem a acompanyar-nos des d'ara i fins a les 9 de la nit.
Mapamundi, amb la col·laboració de Fundació CIDOB, Centre d'Investigació de Relacions Internacionals i Desenvolupament.
En este momento se abre la puerta y ahí está, ese encuentro esperado durante tantísimo tiempo. Ese encuentro que Ingrid, Lorenzo y me vienen los primeros abrazos, los primeros besos y toda la emoción contenida. Aquí está miles de...
Doncs és la retransmissió de la televisió colombiana del moment del retrobament a l'aeroport militar de Bogotà d'Ingrid Betancourt amb els seus dos fills. Això passava aquesta tarda, feia més de 6 anys que no es veien des del febrer de l'any 2002, quan l'aleshores candidata presidencial va ser segrestada per la guerrilla de les FARC. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
Betancourt ha rebut la seva família, que venia de París en un vol organitzat pel govern de França. La fins ahir hostatge de les FARC ha pujat directament les escales de l'avió, ha abraçat i petonejat els seus fills, i també després baixaven tots junts per l'escala de l'avió dirigint-se als periodistes que esperaven amb molt entusiasme, amb moltes ganes, les primeres paraules.
Unes paraules que, a banda de l'emoció, contenien un missatge clar: cal continuar lluitant per alliberar tots els hostatges.
Le doy gracias a Dios por este momento tan bello y les agradezco a todos ustedes de compartirlo con nosotros. Estos son mis niñitos, de vivir mi luz, mi luna, mis estrellas.
Vi las imágenes de los secuestrados que fueron liberados en enero, en febrero. Estaba tan feliz por ellos, pero pensaba en mi mamita que estaba todavía allá. Y bueno, ahora ella está aquí, ahora nos toca a nosotros.
La impresión de ver a una madre tan fuerte es algo increíble. De ver que continúa a ser la misma, pero aún todavía más fuerte, es algo impresionante.
Muchos besos, de sentirlos, de tocarlos, de mirarlos tan diferentes y tan parecidos, tan ellos y tan diferentes al mismo tiempo.
Nunca quisimos poner en riesgo la vida de mi mamita o de los otros secuestrados que estaban con ella. Pero este operativo no fue un operativo militar, fue un operativo de inteligencia.
Hacerle un llamado al presidente Chávez y al presidente Correa para que nos ayuden a restablecer vínculos de amistad, de fraternidad, de confianza con el presidente Uribe.
Yo sigo pensando en los que están allá también, en las familias que siguen con el dolor en el alma de tener a sus seres queridos allá. Tenemos que seguir luchando por ellos.
Entre altres coses, hem sentit que Ingrid Betancourt demanava a Chávez que restableixi els vincles amb Álvaro Uribe. Doncs bé, aquesta tarda el president veneçolà ha trencat un silenci de gairebé un dia. Chávez ha felicitat l'exèrcit colombià per l'operació, s'ha compromès a treballar per continuar alliberant hostatges de la guerrilla.
Felicitamos a Colombia. Yo anoche llamé al presidente Uribe y lo he felicitado. Y desde aquí seguimos a la orden y a la disposición para ayudar no solo a la liberación de hasta el último rehén de la guerrilla colombiana, sino más allá, para lograr la paz en Colombia.
El que sí que ha sorprès per impecable és l'acció militar, que ha estat un èxit olejat per tot el món, i és que Joan Biosca, va ser una operació sense ni un sol tret.
Sí, una operació realment d'intel·ligència militar que fa un any que ja estava gràcies a soldats infiltrats en el si de la guerrilla, guanyant-se, a més, la seva confiança. El ministre de Defensa de Colòmbia donava detalls de tot plegat, deixant molt clar que l'operatiu militar de rescat ha estat 100% colombià.
És, sin duda, la operació que més satisfacció nos ha producido con creces. Sin un solo tiro, gracias a nuestra fuerza pública, porque ellos la planearon, ellos la ejecutaron y el crédito debe ser para ellos.
El govern de Colòmbia explicava a les FARC que no han actuat contra els guerrillers que tenien com hostatges els alliberats com a mostra de bona voluntat.
I ara Ingrid Betancourt se l'espera a França.
Libérera, libérez-les.
Que aquesta és justament la cançó que durant els últims anys s'ha sentit a París per demanar l'alliberament de la franco-colombiana. La capital francesa ha viscut avui, doncs, amb emotivitat aquest alliberament de Betancourt. La nostra corresponsal a França ha viscut en directe aquest acte davant l'Ajuntament de París. Maria Rovira, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs sí, la plaça de l'Ajuntament de la capital francesa, que el 2002 la va fer ciutadana d'honor a Ingrid Betancourt, ha estat l'escenari d'un acte de celebració d'alliberament de l'exsenadora franco-colombiana. Representants de l'Ajuntament i dels comitès de suport i centenars de persones han participat a l'anomenada Concentració per la Felicitat. Sobre la gran foto d'Ingrid Betancourt, que durant anys ha estat davant de la façana, s'hi ha estampat un gran cartell avui on s'hi podia llegir la paraula lliure, i el comptador que mostrava els dies de segrest s'ha aturat a la xifra de 2.321 dies els que ha estat segrestada Ingrid Betancourt. L'alcalde de la ciutat, Bertrand Delanoé, ha destacat el coratge de la família i la implicació ciutadana, i el portaveu dels comitès de suport a Ingrid Betancourt, Hervé Magó, diu que seguiran lluitant pels encara segrestats.
Ce serait de la lâcheté.
Seria una covardia abandonar ara els altres hostatges que estan a la jungla només perquè són menys coneguts. Seria covard i no estem disposats a fer aquestes diferències. No ho farem mai i ens batrem fins que torni l'últim. I l'Ingrid ho va dir ahir, no abandonarem ningú.
Molts mitjans de comunicació i ciutadans que expressaven, doncs, la satisfacció pel retrobament d'Ingrid amb la seva família, i en un acte, de fet, molt diferent i molt més festiu de molts altres que s'havien fet al mateix lloc aquí davant de l'Ajuntament de París, però en moments difícils del captiveri del que la que s'havia convertit ja en un símbol a França, Ingrid Betancourt, i a la qual s'espera, doncs, de retorn a París i a França en les pròximes hores.
Un alliberament que planteja nous interrogants sobre l'estat de la guerrilla més antiga del món. El fet arriba en un moment de canvis profunds a la cúpula de les FARC, després de la mort del líder històric Manuel Maruanda i també l'assassinat del seu número 2, Raúl Reyes, a mans de l'exèrcit. Escolteu aquest reportatge de Carlos Baraíbar, amb muntatge musical de Júlia Aparicio.
Manuel Maruanda Vélez murió el pasado 26 de marzo como consecuencia de un infarto cardíaco y rodeado de su guardia personal luego de una breve enfermedad. Le hemos rendido los honores que merece un conductor de su dimensión.
Guerrilla afirma que no todos somos corderos.
Pues lo que hay es un debilitamiento de esta guerrilla, pero en algunas partes comienzan a decir que ya es el fin de la FARC, en fin, pues... Creo que aún pues habrá FARC para mucho rato.
José Aristizábal és un analista colombià i ha conegut des de dins la guerrilla de l'ELN, l'Exèrcit d'Alliberament Nacional. Per ell, les arrels de les FARC són massa profundes com per ser arrencades fàcilment.
Aún ellos conservan muchas regiones con un peso importante. Es decir, que esto vaya a resolver el problema de la guerra en Colombia, aún no, pues son derrotas parciales que tienen una importancia, pero que no puede plantearse que ya pues se va a acabar la guerra, se va a acabar la violencia en Colombia. Esto todavía es un proceso que va para muy largo.
Fa 44 anys va néixer l'última gran guerrilla del món, en l'època daurada de les guerrilles llatinoamericanes. Vicenç Fisas, director de l'Escola de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Quan van néixer 64 tenien uns objectius limitats, sobretot amb el tema agrari. Després quan van enfortir els anys 80 i van créixer, i van tenir una dimensió molt gran a finals dels 80, el seu objectiu és prendre el poder.
La FARC tiene una base social de estos campesinos pequeños, medianos productores de coca, se llaman allá raspachines, de los cogedores, los jornaleros de la coca, y tiene algún apoyo social en algunos sectores populares, en barrios populares, algunos sectores obreros, en fin.
Los árboles están llorando, son testigos de tantos años de...
Malgrat tot, el debilitament és real, i no només per la mort dels líders, sinó també per les desercions. Segons cada font, des del 2000 podrien haver abandonat la guerrilla entre 5.000 i 10.000 guerrillers.
Com que hi ha molts joves, quan les condicions són molt dolentes, com a l'actualitat, hi ha molts combats, malalties, etc., doncs hi ha gent que es cansa. Després, altres persones, potser que porten més temps, hi ha un desencant amb la mesura que la ideologia no pesa com pesava en l'inici. El mar està marró,
mezcla de sangre con la tierra. Per què la situació actual és inèdita? David, bon dia, professor de Dret Internacional de la Universitat de Barcelona.
És estrany que en 40 anys no hagin matat a ningú, cap dirigent, i ara en pocs mesos han mort tres dirigents polítics. I el que es diu és que aquí clarament el que hi ha assessorament per part d'Estats Units, però sobretot per part d'Israel, el Mossad està ficat en el conflicte.
Els suports que perden les FARC no només són interns. Hugo Chávez, president de Venezuela.
A estas alturas, en América Latina, está fuera de orden un movimiento guerrillero armado, pues. Está fuera de orden, esto hay que decírselo a la FARC.
Les vies de solució són polèmiques, difícils, més enllà de la militar.
En Colombia ya se ha demostrado que cuando se ha tratado de acabar con estas fuerzas guerrilleras por medio de la fuerza, ha sido imposible. Es muy difícil, es decir, llevamos muchos años en que se ha optado por la salida de fuerza y esto no ha dado una solución. Finalmente tendrá que haber algún tipo de negociación.
Un factor molt important i que tothom ho veu com desestabilitzador a la zona és concedir-li a les FARC l'estatus de beligerants, que el reconeixement de la beligerància no és negatiu, sinó que el que pot comportar és blanquejar una situació i exigir responsabilitats. Sueño libertad
para todos los que están. Els canvis en la societat colombiana també afavoreixen un final del conflicte, malgrat la inestable situació política.
És un autèntic laboratori de pau, d'estar obert ple d'iniciatives que venen de molts sectors, sectors acadèmics, estudiantils, de moments socials, d'indígenes, d'afros, del món acadèmic, de les dones. Des de tot arreu hi ha iniciatives, però com a pocs llocs del món, no?
El primer pas podria estar en mans de la pròpia guerrilla. El que fins fa poques hores era només una hipòtesi, l'alliberament d'Ingrid Betancourt, ja s'ha convertit en realitat. Per Vicenç Fises, aquest, però, és només el començament de la negociació i no pas el final de les FARC.
L'alliberament de l'Ingrid Betancourt és el que podria obrir la porta a fer més coses. No és la fi de les FARC, sinó el començament de potser un diàleg. Tant de bo les coses siguin d'aquesta manera. I sueño caminar por las calles de mi país
y solo encontrar paz. Doncs ara mateix arriben a 9:15.
Les notícies en un minut.
Moment de repassar les informacions més destacades amb Núria Casanova. Bona nit.
Bona nit. Doncs comencem destacant que el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès després d'un any de no tocar-los i els encareix un quart de punt fins a situar-los al 4,25% per controlar la inflació. Sobre pròxims augments, el president del BCE recorda que no té cap plantejament previ. A Barcelona han condemnat l'assassina d'Àvies a 144 anys de presó. La sentència considera Remedio Sánchez culpable d'haver assassinat 3 àvies de la ciutat i d'haver intentat matar-ne 5 més. També se la condemna per 7 robatoris amb violència. I no marxem de la capital catalana perquè aquest vespre s'ha nomenat formalment Joan Francesc Marco com a nou director general del Gran Teatre del Liceu. Marco fa una aposta clara per acostar la lírica al gran públic superant l'elitisme. I un apunt del temps, quedaran alguns núvols residuals a les comarques de Girona i a la costa i també al vessant nord del Pirineu, però les clarianes s'han d'imposar. La tramuntana bufarà a l'Alt Empordà i les temperatures seran més baixes. Demà tornarà el sol.
Situació ara del trànsit, connexió amb l'equip viari. Anna Gravalosa, bona nit.
Hola, molt bona nit. Bé, doncs, a aquesta hora destaquem encara complicacions a la C58, amb cues de Montcada, Badia del Vallès per un accident en sentit Terrassa, també es forma cua a la B30, tant a Cerdanyola com a Barberà, i a les rondes, aquí hi ha aturades a la de dalt de Sant Gervasi fins a Vall d'Aura, en sentit Besòs i a la litoral. N'hi ha del passeig de la zona franca a la Barceloneta, en sentit Besòs, i de la Barceloneta també, fins a Montjuïc, però en sentit Llobregat. De moment, això és tot. Bona nit.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Mapamundi Europa.
El Partit de la Justícia i del Desenvolupament, l'AKP, el poder a Turquia, s'ha defensat davant el Tribunal Constitucional de les acusacions d'activitats antilaiques que li podrien costar la il·legalització. La compareixença s'ha fet a porta tancada i no se n'han donat detalls. Quim Olivares.
La Fiscalia turca demana el tancament del partit i que a 71 dels membres, incloent-hi el primer ministre Recep Tayyip Erdogan i el president Abdul Gül, exmembre de la formació, se'ls prohibeixi la pertinença a un partit polític durant 5 anys. L'AKP, fundat el 2001 després de la prohibició del Partit de la Virtut, acusat també d'activitats antiseculars, va guanyar les últimes eleccions legislatives amb un 46% dels vots. D'altra banda, la policia també ha fet públics els plans d'una organització il·legal ultranacionalista per cometre un suposat cop d'estat. També han comparegut davant un tribunal dos dels 21 detinguts aquesta setmana en relació amb aquest suposat intent de cop d'estat. Tampoc se n'ha filtrat res.
L'Apunt, amb Carme Colomina.
El futur polític immediat de Turquia està trencat. L'enfrontament entre laïcistes i islamistes moderats s'ha tensat al màxim els últims dies. Mentre el governamental Partit de la Justícia i el Desenvolupament s'ha de defensar davant del tribunal que decidirà la seva possible dissolució, l'executiu llança una operació policial que esquitxa exmilitars i periodistes en una suposada trama per preparar un cop d'estat. L'exèrcit, pilar de la defensa de l'estat laic, ha hagut de sortir amb crides a la calma i la castigada economia del país es ressent de tot plegat. Fins fa poc, Turquia havia aconseguit consolidar-se com un model a seguir pel món islàmic. Laïcistes i islamistes moderats vivien en una falsa estabilitat, un compromís forçat per minories parlamentàries que, si més no, va permetre engegar profundes reformes, sobretot econòmiques. La Unió Europea va obrir aleshores negociacions amb el govern turc de cara a una futura adhesió. El Fons Monetari Internacional va injectar finançament extra i l'arribada d'inversors estrangers i la bonança econòmica van fer la resta. Però totes aquestes certeses, tant interiors com exteriors, s'han esvaït. L'aclaparadora victòria electoral dels islamistes a les eleccions generals d'ara fa un any es va rebre com una amenaça directa a l'establishment secular del país. Jutges, magistrats, professors i funcionaris de l'Estat, defensors del nacionalisme i d'un sistema patriarcal reticents a qualsevol reforma política. L'embranzida modernitzadora del primer ministre Erdogan es va pagar també tan bon punt alguns països de la Unió Europea van començar a pronunciar-se públicament en contra d'una futura adhesió de Turquia. El ressorgiment de la violència al Kurdistan va acabar de despertar l'antiga Madura i els aires autoritaris del passat. L'economia ha fet la resta. El creixement s'ha alentit i ha crescut la inflació. Els últims episodis polítics han fet caure la moneda. El futur de Turquia és ara en mans de la justícia.
Mapamundi Edició Europa, amb Marc Vidal.
I a la Xina, les autoritats neguen que hagin organitzat un boicot contra França per les amenaces del president Nicolas Sarkozy de no assistir als Jocs Olímpics de Pequín. Avui, precisament, en un intent de millorar la imatge internacional de cara als Jocs, la Xina ha confirmat que un alt càrrec del Partit Comunista s'ha reunit amb els enviats especials del Dalai Lama, el líder tibetà. Pequín, Nando Sanoguera.
La Xina ha reaccionat de nou a les amenaces del president francès i de la Unió Europea, Nicolas Sarkozy, de no assistir a la inauguració dels Jocs Olímpics de Pequín si no progressa el diàleg amb el Tibet. La premsa oficial per internet publica una enquesta segons la qual el 89% dels ciutadans no volen que Sarkozy vagi als Jocs. La notícia va acompanyada d'informacions que afegeixen que han disminuït les peticions de visats de turistes xinesos que volen viatjar a França. Fins a un 70% haurien baixat respecte a l'any passat. La Xina nega que estigui imposant un boicot als ciutadans que vulguin visitar el país europeu. No és la primera vegada que des d'aquí hi ha una reacció popular a les amenaces de Sarkozy, perquè ja a l'abril es van produir manifestacions massives davant dels supermercats Carrefour instal·lats a la Xina. La multinacional francesa es va veure obligada aleshores a subscriure un manifest contra la independència del Tibet i de qualsevol boicot als Jocs Olímpics. A tot això, la Xina ha ofert al Dalai Lama iniciar una nova ronda de converses abans de finals d'any amb la condició que el líder espiritual demostri, segons les autoritats del gegant asiàtic, un comportament positiu. Aquesta oferta sorgeix després de les reunions que hi ha hagut aquesta setmana entre els funcionaris del Partit Comunista i enviats del Dalai Lama.
I Xipre ha ratificat el Tractat de Lisboa després del rebuig irlandès i en plena polèmica per les reticències txeques i poloneses, Domènech Subirà.
El Parlament xipriota ha avalat el tractat amb 31 vots a favor, 17 en contra i una abstenció. Els contraris són 17 dels 18 membres del partit governant que argumenten que el tractat no respon a les expectatives dels ciutadans de millorar la qualitat de vida o la situació dels treballadors. Tot i així, volen deixar clar que no és un vot antieuropeista. Ja són 19 estats membres els que han ratificat el tractat de reforma de la Unió, tot i que el rebuig irlandès i les reticències d'altres governs fan tema que no pugui entrar en vigor a principis del 2009 com estava previst.
La Unió Europea respon a les crítiques dels qui la consideren un pur mercat econòmic amb el llançament d'una estratègia per millorar els serveis que reben els ciutadans als seus governs. És el que es coneix com a agenda social, de la qual aquesta setmana se n'ha presentat una revisió per encarar un nou entorn canviant.
L'entrevista.
Doncs ara saludem Maria José Cueto, ella és experta de la Comissió Europea de la Direcció General d'Ocupació. Senyora Cueto, buenas noches.
Buenas noches.
En fin, queríamos hablar de la agenda social para empezar, para situar un poco a nuestros oyentes, defínanos en pocas palabras qué es la agenda social europea.
Se le llama la agenda social renovada porque pretende dar una respuesta a la nueva realidad social que tienen las sociedades europeas y sobre todo permitir a los ciudadanos europeos afrontar con capacidad de éxito los retos, por ejemplo, de la globalización, de los nuevos cambios tecnológicos, de la nueva realidad demográfica, etcétera.
¿Y en qué principio se basa?
Alrededor de tres principios básicos, yo diría. Oportunidades, es decir, mantengamos esta diversidad, que es uno de los grandes logros de las sociedades europeas, y no permitamos discriminación. Es decir, que una de las propuestas más importantes es una legislación, una directiva para luchar contra la discriminación por motivo de edad, por motivo de discapacidad, de religión y de orientación sexual, en temas como la educación, el acceso a bienes y servicios y la protección social. Otro gran principio es el acceso de todos y acceso a servicios de calidad en materia de educación, en materia de sanidad. Y el tercer gran principio es la solidaridad, solidaridad entre individuos, solidaridad entre generaciones, jóvenes, mayores, y solidaridad entre regiones. Estos son los grandes principios.
Pónganos, aparte de principios, medidas concretas en estos tres apartados de oportunidades, como usted dice, el acceso, la solidaridad. Pónganos ejemplos concretos.
Es evidente que la globalización en algunos casos afecta de manera desfavorable a las capas más desfavorecidas, que son las que quizá tienen menos capacidad de reacción. La Unión Europea creó hace un año un fondo de lo que se llama el Fondo de Globalización, que pretende ayudar a los trabajadores afectados y que se han quedado sin trabajos por causa de la globalización, ayudarles a lograr un nuevo empleo. O bien a través de una búsqueda de empleo, de reciclaje, ayudarles con asistencia si quieren colocarse por su cuenta, sistemas de formación. Este fondo es muy importante. Por ejemplo, ya les puedo avanzar que España ha solicitado ayuda a este fondo para el caso Delphi, por ejemplo, que el tema se está discutiendo actualmente, se está analizando por los servicios de la Comisión. Estamos hablando de más de 1.600 trabajadores que, si se aprueba esa posibilidad, quedarán beneficiados por esa ayuda. Y lo que queremos hacer, es una de las propuestas de esta agenda social, es flexibilizar todavía más este fondo y los criterios para que se pueda utilizar todavía más fácilmente.
Pues María José Cueto, experta de la Dirección General de Ocupación de la Comisión Europea, gracias por acompañarnos aquí en Cataluña Información. Buenas noches.
Gracias.
I en el marc d'aquesta anomenada agenda social renovada, la Comissió Europea està decidida també a regularitzar l'intercanvi sanitari entre els estats membres de la Unió Europea. Ho vol fer a través d'una directiva que estableix la lliure circulació sanitària dels ciutadans europeus. Brussel·les, Oriol Serra.
D'entrada, podria semblar que no s'està dient res de nou, perquè els europeus ja fa anys que podem fer una visita a un metge d'un altre país sense que això suposi una despesa afegida per la nostra butxaca. La novetat que portarà la directiva pendent d'aprovació consisteix bàsicament en regularitzar una situació que fins ara només trobava resposta als tribunals, tal com explicava la nova comissària de Sanitat, la xipriota Androula Vassiliou.
La diferència amb el sistema actual és que ara hi ha molt poca gent que conegui l'existència d'aquest dret. En les condicions actuals hi ha una discriminació entre els informats, els que poden permetre's un advocat per anar als tribunals, i aquells que no estan informats i no exerceixen el seu dret.
Després de l'enfarragós document S11, l'any 2004, es va crear la targeta sanitària europea. Però tot i l'existència d'aquesta targeta, les coses continuaven sense estar prou clares. Fins ara, diverses denúncies al Tribunal de Justícia Europeu han acabat amb sentències favorables als denunciants, pacients que reclamaven als seus països d'origen el reemborsament de factures mèdiques que havien pagat en un altre estat membre.
Aleshores, aquests ciutadans poden triar entre tractar-se al seu país o anar a l'estranger. I el tribunal ha dit que en aquests casos els ciutadans seran reemborsats amb la quantitat que haurien hagut de pagar al seu propi país.
però el fet de tenir el dret a tractar-se mèdicament en un altre país de la Unió Europea no vol dir que s'estigui facilitant l'anomenat turisme sanitari, perquè el país d'origen només reembolsarà l'import d'aquells tractaments que també haurien rebut cobertura al propi país. És a dir, que una ciutadana irlandesa no podrà reclamar la despesa d'un avortament efectuat en un altre país mentre la sanitat irlandesa continuï sense cobrir aquest tipus d'operacions. Els estats, en definitiva, continuaran marcant les seves pròpies polítiques sanitàries.
Els estats membres mantindran la responsabilitat de decidir quines prestacions donen als seus ciutadans i quins tractaments i medicines els pagaran.
La proposta de directiva no entrarà en vigor fins que no hagi estat aprovada pel Parlament Europeu i ratificada pels estats membres en Consell de Ministres. Per tot plegat, pot ser que encara haguem d'esperar tot un any.
Són algunes de les derivades d'aquesta agenda social europea que la Comissió Europea acaba de presentar aquesta setmana. Tanquem l'edició del Mapamundi Edició Europa.
La contraportada.
La Unió Europea vol ajudar els països pobres a fer front a la crisi alimentària pagant-los els 1.000 milions d'euros que no s'han gastat aquest any en subvencions agrícoles a Europa. La proposta la llançaran conjuntament la setmana que ve els comissaris d'Agricultura i d'Ajuda al Desenvolupament. Es tracta de donar llavors i pinsos als països pobres que actualment importen aliments per millorar la seva producció agrícola. Habitualment aquests diners que no es gasten tornen directament a les arques dels governs europeus i els intents que hi ha hagut fins ara a destinar-los a altres finalitats, com us podeu imaginar, no han prosperat. Ara caldrà veure què passa, perquè aquesta vegada la proposta es fa en el marc d'un augment del preu dels aliments que es defen estralls, especialment als països del sud. De fet, és un punt a favor, ja que la Unió Europea fa dies que dona voltes a com ajudar aquests països. Ara sí que en tenen una bona oportunitat. És curiós, però, que sigui la tan criticada política europea de subvencions agrícoles la que diuen que distorsiona el mercat en favor dels països rics i fa mal als pobres, la que finalment hagi de venir a solucionar aquesta greu situació als països del sud. Acaba aquí el Mapamundi Edició Europa, que avui hem dedicat gairebé monogràficament la primera part a l'alliberament d'Ingrid Curt, i aquesta segona part hem repassat l'actualitat europea. Mapamundi Edició Europa, que torna dijous que ve la sintonia de Catalunya Informació. Que passeu una bona setmana.
Mapamundi és un espai de la secció d'internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Producció, Marta Jerez i Mercè Muñoz. Control de so, Júlia Aparicio. Coordinació, Eva Pineda. Direcció i presentació, Marc Vidal.